Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jutges, fiscals i professionals de la judicatura que treballin a Catalunya hauran d'acreditar el nivell C1 de català per poder exercir. A més, la Conselleria de Justícia fiscalitzarà el seu ús. Bona tarda, sóc Carlos Losada i l'anunci d'aquesta mesura l'ha fet la Conselleria de Justícia, Lourdes Ciuró, en seu parlamentària, i l'ha justificat per l'escassa utilització de la llengua catalana per part de jutges i fiscals. En aquest sentit, la consellera ha defensat que cal passar del B2, que ara es demana, a equiparar-se al nivell que tenen els estudiants quan acaben l'escolarització. Advocats i jutges consultats per aquesta redacció ens han explicat que als jutjats no hi ha cap problema amb la llengua i que cadascú parla el que vol, ja sigui el català o el castellà. Mesures com l'anunciada per la consellera Ciuró només pretenen crear problemes on no n'hi ha. Això és el que li han explicat aquest matí aquests jutges i també aquests advocats a la Yolanda Canales.
En canvi, la consellera s'ha fet ressò de les dades alarmants sobre l'ús del català que al seu parer hi ha a la justícia, com per exemple que menys del 7% de les sentències estiguin redactades en aquesta llengua. Per Lourdes Ciuró, això justifica que el govern prengui mesures per revertir la situació. Mesures com aquestes.
Exigirem que els professionals que actuen a Catalunya hagin de tenir com a mínim el nivell C1, que és el que tenen els nostres estudiants quan acaben l'escolarització. Convoquem en 4 anys 200 beques per jutges i fiscals perquè puguin exercir a Catalunya per guanyar estabilitat a les plantilles. Unes beques que estaran al voltant del salari mínim interprofessional.
Però jutges, fiscals i advocats li recorden que no té competències per exigir-los això. Només ho pot fer el personal que depèn del seu departament, el que treballa a les oficines judicials. I, en tot cas, consideren que no hi ha cap problema amb l'ús de la llengua en la justícia. Ho diu Pablo Baró, portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya.
Quien quiera usar un idioma y quien quiera usar el otro. Y sucede así con los ciudadanos, con los profesionales, me refiero a abogados y procuradores, y con los jueces, que libremente deciden si quieren escribir las sentencias en español o en catalán. No hay absolutamente ningún problema. Es una ficción crear este problema y supongo que, como todo, cuando se busca crear un problema es por determinados intereses, ajenos completamente a los problemas que en sí tiene la Administración de Justicia.
En la mateixa línia es pronuncia l'advocat Ramon de Baciana, qui diu que ja hi ha estímuls perquè els advocats usin més el català. Per exemple, un plus econòmic per aquells escrits que es presentin en aquesta llengua, però imposar-ho, diu, és una altra cosa.
Però imponer coactivamente como requisito que el catalán se pueda exigir a jueces, a letrados de administración, fiscales y abogados, me parece un despropósito. Especialmente porque la lengua, cada uno elige la que cree más oportuna y en la que tiene más mayor competencia. Por tanto, no se puede imponer como requisito nunca en ninguna actuación profesional.
Per cert, també sobre la llengua, tot i que en l'àmbit educatiu, el Parlament ha convalidat amb els vots a favor de Junts, Esquerra i Comuns el decret del govern que busca desobeir la sentència del 25% de castellà. Decret que estableix, entre altres qüestions, que és impossible aplicar percentatges en l'ús de les llengües a l'educació.
Ja que estem parlant de temes referits a la justícia, t'explico que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha conclòs la instrucció de la investigació contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i altres persones per possible malversació de fons públics, prevaricació, frau administratiu i falsedat en document a la institució de les lletres catalanes. Ara la Fiscalia té 10 dies per demanar l'arxivament o noves diligències o presentar l'escrit d'acusació. La defensa pot recórrer davant del mateix Tribunal Superior. La causa investiga, recordem-ho, suposats contractes irregulars quan Borràs dirigia la institució de les lletres catalanes del 2013 al 2017. Segons l'alt tribunal català, el TSJ, Borràs hauria adjudicat indirectament i de forma arbitrària a un conegut diversos contractes per milers d'euros relacionats amb la web d'aquesta institució. Obrim ja, arribats a aquest punt de l'informatiu, l'àrea de serveis. Com sempre ho fem amb la previsió del temps del Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya predomini de cel poc ennuvolat. Al Pirineu, intervals ennuvolats d'evolució diurna. I al Pirineu lleidatà s'espera baixa probabilitat de ruixats i tempestes ocasionals al final de la jornada. Temperatures màximes sense canvis significatius arribant a valors de fins a 33 graus a Girona, 32 a Lleida i 28 a Barcelona i Tarragona. A més, vent del sud fluix augmentant a moderat al quadrant sud-oest i al litoral nord. Demà dijous esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts a tot Catalunya, excepte al litoral sud, on tindrem intervals de núvols baixos i boires matinals, i a l'interior del terç nord amb nuvolositat d'evolució i probables ruixats. Temperatures mínimes amb pocs canvis, màximes en descens a les províncies de Lleida i Girona, més acusada a la Vall d'Aran, i també a l'Empordà, vent moderat del nord, amb vent fluix de component sud i est a la resta del territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres avui amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, des del servei en català de trànsit. En aquests moments hem de parlar d'alguns punts de lentitud, en concret a la C-17, per exemple, parets en sentit Vic, una mica d'aturades. També tenim lentitud en alguns punts, però molt menors, a la ronda del litoral, en concret en sentit Llobregat, estan en concret entre Quemada Habló, vinga, 3, 2, 1. Bona tarda des del servei en català de trànsit, a poques incidències en aquests moments. En el cas de la ronda litoral hi ha 3 quilòmetres en sentit a Llobregat, entre Besòs i aproximadament havent passat la Barceloneta, i en sentit Trinitat, les retencions estan localitzades entre la zona franca i a Colón, aproximadament en sentit Trinitat, com deien. Punts aturades a la C-17, intensitat a Parets en sentit Vic, i retencions a zona de la platja com la 65 a Llambilles en sentit Girona, 2 quilòmetres, i també en aquesta mateixa via hi ha retencions en sentit contrari, en sentit Llagostera. En aquest cas són 4 quilòmetres. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735,90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Molt bé, arriba el moment de parlar d'esports amb el José Luis Gil. José Luis, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Com cada dia, 3 i 5 minuts, Esports Cope. Quin menú ens heu preparat avui, aviam?
Doncs el menú dels últims dies, sobretot pel que fa referència al Futbol Club Barcelona. Palanques, palanques, palanques. 29 de juny i encara, en aquesta hora, les palanques, si més no la primera, sense activar Víctor Navarro.
Bona tarda, Losada Gil, des de la porta de les oficines del Camp Nou, on acaba de sortir gairebé tota la plana major del Futbol Club Barcelona. Ha sortit el president Joan Laporta, estava content perquè és el seu aniversari, però no estava massa content perquè no han aconseguit firmar l'acord amb Sixth Street, que era l'activació de la primera palanca, la cessió dels drets de televisió. Ha acabat encara sense acord aquesta última reunió amb els responsables del Fons Amèrica, que han de portar a les arques del Futbol Club Barcelona més de 200 milions d'euros, que això permet que el Barça acabi aquesta temporada sense pèrdues, però han marxat tots ja de les oficines del Camp Nou sense acord. Encara falten serveis per tancar aquest contracte i apunta a que serà demà, a l'últim dia, a última hora, serà quan s'activaria aquesta primera palanca, que el que faria és que el Barça no encadenés 3 temporades seguides de pèrdues econòmiques.
Hauria de ser demà, en principi, 30 de juny, la data on es tanca l'exercici econòmic de la temporada 21-22. Pel que fa al Mercato, novetat, un nom nou en el dia d'avui, el del central Clement Lenglet, Víctor.
Sí, que apunta que marxarà cedit al Tottenham, anirà cap a la Premier, fonts molt properes al jugador, això ho expliquen a la cadena COPE, i des de fa unes hores està molt a prop aquest acord amb el Tottenham perquè marxi cedit. Sabeu que el central no compta per Xavi Hernández, com molts altres, com Umtiti, com Bradway, com Pjanic, i almenys seria la primera sortida d'aquests jugadors a qui Xavi Hernández ha comunicat que no compta més. També penseu que hi haurà molts centrals la temporada que ve. Christensen, que s'ha d'activar i s'ha d'anunciar quan el Barça activi alguna de les palanques, Gerard Piqué, Eric García, Ronald Araujo, i també es pensa, evidentment, en Azpilicueta i Jules Koundé. Així que, de moment, l'operació sortida marxa bé i l'Englet, si tot va bé, marxarà cedit cap a la Premier, cap al Tottenham.
A l'Espanyol, informa Quique Iglesias, el club ha comunicat a Oier Olazabal que no continua a l'equip. Pas endavant en el dilema de la porteria, que hauria de definir-se amb l'arribada d'un o dos porters cosa que definiria també el futur del canterà Joan García. Novetats també al femení blanc i blau, després de l'arribada de Carolina Miranda a la direcció esportiva, amb la continuïtat una temporada més al femení blanc i blau de Cristina Baudet i Adriana Martín. Pel que fa al Girona, Montilivi tindrà 2.200 seients més la propera temporada, arribant als 13.500 d'aforament que tenia l'entitat gironina en el seu últim pas per primera divisió. Una Montilivi, un estadi de Montilivi que serà seu d'un partit de preparació mundialista, el que jugaran Mèxic contra Suècia el proper 16 de novembre. En clau gironina s'han filtrat també les que serien samarretes de la propera temporada, novetat a la primera equipació, l'alternament de franges vermelles i blanques en horitzontal i vertical. A segona divisió, l'Andorra ha confirmat el seu primer rival de pretemporada. Jugarà contra el Múrcia dintre l'estadi de Sant Pedro del Pinatar el 22 de juliol a les 7 de la tarda. I en bàsquet s'han confirmat els bombos del proper sorteig de la primera fase de l'Eurocup, Alberto Díez.
L'Eurocup, que és la segona competició europea en importància. El sorteig de la nova temporada es farà el divendres 8 de juliol, però ja tenim, com apuntaves, detalls de com serà el sorteig i la temporada. 20 equips dividits en dos grups per disputar la lligueta inicial. Trobem el Joventut de Badalona juntament amb l'Herbalife Gran Canària com equips de la Lliga Endesa, la Penya i, en aquest cas, el Hapoel de Tel Aviv seran caps de sèrie. Recordem que el conjunt de Badalona, la temporada que hem deixat enrere, va caure a les eliminatòries, concretament als vuitens de final, davant el Ratio Farm, que entrenava Jack Alakovic i que ara és el nou entrenador de l'Herbalife Gran Canària. Per cert, també és notícia que l'entrenador català del Baxi Manresa, Pedro Martínez, que avui fa 60 anys, com Joan Laporta, ha estat convidat pel Sacramento Kings de la NBA a conèixer com funciona i com treballa la franquícia.
Més poliesportiu, el Mundial de Waterpolo cita avui per la selecció masculina. Juga la lluita per les medalles contra Montenegro. Derrota ahir de la selecció femenina, 13-8 contra els Estats Units, les noies de Mikioka queden fora de qualsevol possibilitat de medalla. En tennis, la pluja torna a marcar la jornada a Wimbledon, però Paula Badosa jugarà demà, segona ronda contra la romanesa Irina Vara, després de la victòria 6-2-6-1 contra l'americana Chirico, amb molt bones sensacions de la tenista empordanesa.
Lo que sí sé, que es lo que está en mi control, es que desde que perdí la semana pasada he entrenado todos los días estoy jugando muy bien. Ojalá podáis ver y pueda yo también demostrar el nivel en el que estoy entrenando, porque es donde yo creo que puedo ser muy peligrosa, pero bueno, he empezado creo que con el buen pie y estoy con otra oportunidad en segunda ronda.
Un apunt més d'en Futbol Sala. Carlos Ortiz renova pel Barça fins 2023. Les preguntes del dia operatives al nostre compte de Twitter, @esportscope. En Blaugrana, si fóssiu Frenkie de Jong, què faríeu? Quedar-vos o marxar al Manchester United? Molt igualada la cosa. Guanya marxar al Manchester United, 51,1% de preferències. En blanc i blau, creieu que el porter Álvaro Fernández milloraria les prestacions de Diego López? Pensa que no, opció més votada, el 63,4% de copenautes.
Molt més esport, com sempre, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, José Luis, que vagi bé.
Anem a veure si casem algun altre VIP de l'esport que faci avui 60 anys.
Segur que n'hi ha algú, segur que n'hi ha. Busqui, que el trobarà.
Buscaré.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, fins demà.
Molt bé, ara t'explico que el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha reconegut aquest matí que la situació de la setena onada de Covid els preocupa, però també creu que la majoria de la població pot i hauria de fer una vida completament normal. Ara bé, Trilla recomana prudència i, sobretot, utilitzar la mascareta sempre en espais interiors, al transport públic i, sobretot, també amb la gent gran. I és que, a voltes, amb l'ús de la mascareta, cada cop és més freqüent veure gent sense ella al transport públic, on és obligatori, recordem-ho, el seu ús. L'Àngel Lemus ha visitat aquest matí el metro de la ciutat de Barcelona i ens ha dit que és un campi qui pugui, Àngel.
El transport públic és un dels pocs llocs on encara es manté la mascareta com obligatòria i cada vegada és més habitual veure part dels passatgers sense dur-la quotidianament. Això no agrada a tots els ciutadans i ciutadanes, ja que l'augment de casos de la Covid torna a ser una preocupació, en especial per les persones més vulnerables a aquesta malaltia. Aquest matí hem pogut comprovar com part de les persones no fan ús de la mascareta a l'interior del metro. Això indigna la resta de vianants, com a la Laura, que reclama més responsabilitat a aquests passatgers.
Sempre anem amb mascareta i de vegades veiem gent que es despista i no la porta i quan li criden l'atenció, de seguida se la posen.
La Marta no veu amb bons ulls el no respectar la mascareta al metro i creu que les autoritats tindrien que prendre més mesures.
Seguretat en el metro, que no hi ha. 5 de la mañana no hi ha, que lo cojo yo.
A altres països ja no és obligatori fer ús de la mascareta, però per la Clara, passatgera habitual del metro a Barcelona, creu que és massa aviat per aplicar això a Espanya.
Fins que no s'acabi el tema Covid del tot, jo crec que s'hauria de continuar, sí.
El transport públic i els centres sanitaris són els únics llocs on encara es manté la mascareta, una mesura que continuarà en els propers mesos.
Anem ara fins al Parlament, on el president Pere Aragonès no ha donat cap ni una explicació sobre la relació de l'empresa Basic Device, propietat de la família Parellada, i la Conselleria de Salut. Com t'hem explicat, des d'aquests serveis informatius, aquesta empresa, Basic Device, hauria facturat 35 milions per la venda de mascaretes i bates de protecció procedents de la Xina, amb un benefici de més de 24 milions d'euros, aprofitant l'escassetat de material mèdic per culpa de la Covid-19. L'empresa liderada per Roger Parellada hauria treballat amb un marge del 500%, segons ha denunciat el digital El Confidencial. Avui hi ha preguntes del grup de Ciutadans. Aragonès ha tirat pilotes fora i ha enviat un encàrreg al diputat Carlos Carrizosa, Sergi Tor.
Doncs que llegeixi més els escrits de l'oficina antifrau i no els continguts i informacions periodístiques en proves de pàgines webs. Tot i que antifrau ja va qualificar en el seu dia l'operació de temerària perquè l'empresa contractada no tenia cap experiència al sector sanitari, en el seu moment no va incorporar el que ara es coneix perquè abans era desconegut, és a dir, el benefici total de l'operació econòmica i el compte a Singapur, paradís fiscal. Aragonès, conseller d'Economia, en el moment de l'operació, no valora aquestes noves informacions i es defensa assegurant que ho tornarà a fer.
Jo de vostè em miraria més els informes de l'oficina antifrau que no pas determinades webs d'internet. En tot cas, davant d'una situació de mancança de material de protecció, havíem d'anar fins a la fi del món i ho tornaríem a fer. Ho tornaríem a fer.
Ciutadans insisteix que hi ha una crònica opacitat en contractes públics de l'àmbit sanitari i retreu al PSC el seu silenci amb aquesta casa, Carlos Carrizosa.
Uno de los grandes negocios opacos en Cataluña es la sanidad y también en el resto de España. Es curioso que tenga que hacer yo esta pregunta. Seguro que el señor Illa nunca se la hará. ¿Por qué? Porque se tapan ustedes las vergüenzas.
Ciutadans reclama una nova investigació arran de les noves informacions del cas de la contractació de mascaretes a l'inici de la pandèmia.
I avui, Sergi, també ha arribat al Parlament el tancament sobtat de l'escola Mary Ward de la capital catalana, a Barcelona. El conseller González Cambray ha avançat que el seu departament treballa per reubicar els alumnes afectats en centres del districte de Sarrià-Sant Gervasi. El titular d'Educació ha anunciat una modificació legal per evitar que els centres tanquin portes un dia per l'altre i ha negat que el seu departament hagi denegat cap concert en aquesta escola concertada i, a més, tancada des de fa molt poques setmanes. Què ha dit el conseller i també què han dit els pares d'aquesta escola barcelonina, Sergi?
La culpabilitat és del centre i la Generalitat no pot fer res. Cap autocrítica pel cas ni assumpció de qualsevol errada amb els controls d'inspecció al col·legi. Sembla que la decisió de tancar ha sorpresa tant a les 300 famílies afectades com al propi govern de la Generalitat. El conseller d'Educació, González Cambray, acusa el centre en exclusivitat d'aquesta decisió.
El Departament d'Educació no tanca cap centre educatiu. Qui tanca Mary Ward és el titular. El que haurien de fer és emprendre accions contra l'escola Mary Ward.
Unes explicacions a que no han convençut a Javier Cases, a pare de fills matriculats al col·legi avui tancat. A 29 de juny explica a COPE Catalunya el seu estat d'ànim.
La verdad es que la angustia es muy grande, es absolutamente kafkiano, vamos, y una locura. Estamos inmersos en una locura y en una angustia tremenda a todas las familias.
Cases retrau al conseller la falta de solucions.
Esta decisió és absolutament intolerable, la decisió de tal, no dice nada. Ellos pueden hacer lo mismo el 1 de septiembre, el 3 de agosto, lo pueden hacer cuando les dé la gana, pues parece ser que sí, que no pasa nada. Y se lavan las manos y no garantizan nada.
Amb la primera opció descartada, les famílies hauran de buscar recol·locar els seus fills amb opcions molt limitades. Una solució és que la conselleria augmenti concerts a col·legis pròxims perquè així puguin augmentar la seva oferta i acollir els alumnes avui sense escolaritzar.
I al Parlament el govern també ha tingut que donar explicacions d'un altre cas, concretament el que en plena onada de calor 25 pobles del Segrià i les Garrigues, a les comarques de Lleida, hagin estat sense aigua, de beure i de cuinar, oi?
Sí, 8.000 persones afectades, camions cuba als pobles i més de 15 dies sense aigua potable. El PSC veu recorregut al polític i acusa el govern de la Generalitat d'inacció, de falta de respostes i de tractar els ciutadans de les Garrigues i el Segrià com catalans de segona categoria, deixant-los sense aigua potable més de 15 dies. Òscar Ordeig, diputat del PSC.
Posem-nos allò, arrimar l'ombro que diuen, intentar ajudar a tots plegats. Si amb el menjar no s'hi juga, crec que amb l'aigua encara menys. És impossible viure en condicions i no ens podem permetre tenir aquesta situació tercermundista a Catalunya.
Des de l'inici de la situació, Esquerra ha intentat rebaixar aquesta a nivell local. Pere Aragonès no ha visitat la zona. Avui la vicepresidenta Laura Vilagrà ha traspassat la responsabilitat als ajuntaments.
De fet, m'estranya molt la pregunta. Vostè, que ve del món local, hauria de saber perfectament que l'abastament d'aigua potable a domicili correspon als ajuntaments. En tot cas, no correspon a la Generalitat justament el que correspon als ajuntaments, que és operar en les instal·lacions, que és millorar o fer el manteniment d'aquestes.
Mentre el PSC ha dit que l'Agència Catalana de l'Aigua no funciona, Laura Vilagrà ha replicat que en els últims 5 anys hi ha partit des de 100 milions d'euros amb 7 línies d'ajut diferents, però que ni la Mancomunitat d'Aigües ni els ajuntaments afectats s'hi van presentar.
I els taxistes de Barcelona tornen a amenaçar amb un estiu mogudet, i és que si el decret que prepara la Generalitat no limita les llicències BTC, les mobilitzacions començaran el pròxim mes de juliol i poden acabar amb una aturada indefinida. Taxistes i Departament de Territori estan reunits avui per intentar apropar postures. Mentrestant, què diuen els professionals del sector? Alejandro Bordoy.
Els taxistes de Barcelona estan molt en desacord amb l'ampliació de llicències que preveu aprovar la Generalitat. Consideren que la situació és molt desigual. Doncs els taxis estan regulats i els VTCs no, el que els hi dona molt més marge a l'hora d'actuar i posar tarifes. El Jesús ens explica com l'increment del preu del petroli els perjudica d'una forma que els VTCs no.
Las tarifas nosotros ya las tenemos establecidas de un año para el otro y ellos tienen, bueno, pueden variar la tarifa cuando les dé la gana. Ahora con el precio de la gasolina seguramente que ellos la pueden regular un poquito mejor.
El Javier considera que si es convoca una vaga per la nova llei del govern és la seva responsabilitat com a taxista anar-hi.
Me juego mi vida, los alimentos de mis hijos y me lo juego todo. Me queda media licencia por pagar todavía y si esta gente entra me están robando mi trabajo. No me están quitando, me lo están robando.
El Enrique Gómez ens ha explicat com queda el sector del taxi amb la normalització de les VTCs.
Nosotros tenemos una autorización transferible indefinida. Ellos, por la vía de los hechos, nos están convirtiendo en concesiones.
L'Antonio Acosta, taxista des de fa 30 anys, ha explicat com les VTCs han entrat amb total llibertat en un sector que portava molts anys regulat, el que fa que hi hagi una situació de desigualtat de cara al taxi.
Las VTCs las han metido en un sector que está regulado en cuanto a precios, en cuanto a horario, en cuanto a forma de trabajar, en cuanto a que teníamos un carnet profesional, BTP, que lo quitaron ellos para que las VTCs precisamente puedan trabajar sin este tipo de cosas.
A partir d'aquestes queixes, alguns sindicats amenacen amb un gran atur a la Gran Via de Barcelona a partir de l'11 de juliol si el govern no rectifica.
T'explico ara que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en un pis de l'Hospitalet. Fonts policials han explicat que a l'espera de l'autòpsia la causa de la mort apuntaria a una sobredosi. Una patrulla ha localitzat el cos del finat després que dos homes presumptament toxicòmans l'informessin que un individu els havien ofert diners per desfer-se d'un cadàver. En acompanyar-los al lloc de la cita, dos homes han arribat a l'habitatge on es trobava el mort amb les claus del pis i els diners convinguts. Els dos homes han estat detinguts fins que s'aclareixi la seva relació amb la persona morta. La investigació continua oberta hores d'ara. I un jove de 21 anys, irromput a la comissaria de policia local de Lloret de Mar, a les comarques de Girona, ha amenaçat de matar-se amb una navalla i ha acabat ferint un caporal mentre el reduïen. Els fets han passat entre les 6 i les 7 d'aquest matí. El noi, que té antecedents psiquiàtrics, ha volgut entrar a la sala de control i quan els policies li ho han impedit ha tret una arma i se l'ha posat al coll. A més, també ha dit que portava explosius en una motxilla, tot i que en realitat allò que duia eren petards. Els agents l'han pogut reduir, però durant el forcejament el jove s'ha fet un tall a l'abdomen. Se l'ha traslladat a l'hospital, on es troba sota custòdia policial. El caporal ferit ha patit un tall en un dit d'una mà. Fem ara una pausa per publicitat i després parlem amb la doctora Nina Gramunt de la Fundació Pasqual Maragall a voltes a com organitzar unes vacances d'estiu si hem de tenir cura d'un familiar amb demència, com per exemple l'Alzheimer.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba l'estiu i també les esperades vacances per a tothom. Després de tot un any de treball tenim l'oportunitat de descansar de la nostra rutina del dia a dia, però la cura d'un familiar amb demència, doncs malauradament no té dies lliures. Quines activitats es recomanen fer a casa? Com hem de comportar-nos si no se sent gaire còmode? Quines precaucions hem de prendre per gaudir d'aquests dies al costat d'ells? Doncs aquestes preguntes les volem traslladar a una persona que coneix molt bé la qüestió. És la doctora Nina Gramunt, és neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall. Doctora Gramunt, bona tarda,
Hola, bona tarda.
Aviam, així per començar, com afecta l'estiu al pacient d'Alzheimer en general?
Doncs, mira, en general, la principal cosa amb l'arribada de les vacances, concretament, dins d'aquest període de l'estiu, és el trencament de rutines, no? Que pot tenir coses positives, però amb unes persones que presenten un deteriorament cognitiu, és a dir, una afectació de les seves capacitats, com és la memòria, l'atenció, la capacitat d'orientació, doncs una de les coses que els dona una estructura per minimitzar en la mesura del possible aquest impacte és que les coses succeeixin de manera rutinària, no? Que tot tingui un ordre, que una cosa vagi darrere de l'altra, que els horaris siguin més o menys regulars. Clar, això és difícil mantenir-ho amb les vacances.
Clar.
Però és que a la vegada també és un factor que les persones cuidadores i la família, els éssers propers a la persona malalta, evidentment també necessiten, no? També és cert que la persona amb malaltia d'Alzheimer també pot trobar algun benefici de sortir-se d'aquest encursatament, però és un equilibri de vegades difícil de comportar. Llavors, dins de la mesura del possible, s'ha de procurar que, com a mínim, l'estructura bàsica del dia sigui aproximadament similar. Aquest seria un primer impacte.
Seria molt important, per exemple, doctora, que quan ens desplacem, ja sigui a una segona residència, o un apartament o un hotel, seria recomanable, per exemple, portar alguna pertinença de la casa habitual, no sé, per exemple, fotografies, coixins o algun quadre petit que pugui la persona relacionar amb la rutina del dia a dia?
Clar, exacte. Sí, primer s'ha de valorar molt bé i sobretot en cas de dubte, doncs consultar-ho amb el professional de referència, atenent el grau d'afectació i la sintomatologia de cada persona. Clar, la malaltia d'Alzheimer, com sabem, té una durada força llarga en la majoria de casos i va passant per diferents fases. Llavors, evidentment, no tots els consells que puguem donar seran aplicables a totes les fases de la malaltia. Dit això, continuant amb el tema de les rutines, clar, sí. El canvi d'entorn físic, el canvi del lloc on està residint la persona, també té un impacte perquè li costarà més adaptar-se i a reconèixer el seu espai. Llavors, amb els casos en què això sigui possible, una, intentaríem, si el canvi és possible, doncs que aquest canvi sigui en un entorn mínimament conegut o de confiança per la persona amb la malaltia, és a dir, potser a la casa d'algun altre familiar, a la segona residència, que no li sigui totalment aliè o totalment estrany. I, a més, evidentment, com vostè apuntava, és molt important mirar de buscar alguna cosa de referència que el faci sentir bé, i a vegades són coses tan senzilles com això, com alguna fotografia, algun coixí, alguna flassada específicament doncs, que ella associa amb el seu context de seguretat i que li faciliti el reconeixement.
Yeah.
D'acord? Però sempre, evidentment, adaptant-ho a cada
situació. Clar. I un altre consell que crec que és molt important, evitar viatges molt llargs, no? I si es pot viatjar amb un cotxe familiar, molt millor, doctora?
Clar, és a dir, hem d'intentar minimitzar la brusquedat dels canvis, no? I sobretot, és el, i fins i tot, no ens enganyem, a partir de determinat grau de deteriorament estaria desaconsellat qualsevol canvi d'entorn, eh? Vull dir, arribat a determinat punt, fins i tot estaria, el recomanable seria mantenir a la persona en l'entorn que li és familiar. Ara bé, en aquells casos en què encara la persona doncs, té aquesta certa capacitat de canvi, d'adaptació o de mobilitat, evidentment, mentre més brusc sigui el canvi, clar, imaginem, si a més de el canvi contextual estem afegint un canvi de clima, d'horari, de gastronomia, etcètera, doncs
és un trasbals.
Hem de ser realistes i hem d'entendre que això el que té bastanta probabilitat és de generar-li en aquesta persona un dalt a baix, no? Llavors, canvi sí, però moderat.
Moderat. I dins del que es pugui, doctora, fer-lo partícip poder de dels preparatius d'això que hem d'anar de vacances, ajudar a fer la maleta, en fi, mirar alguns mapes del recorregut i tot, com ho veu?
Sí, de nou estaríem això, no? Davant de la diversitat, de la sintomatologia que pugui tenir la persona, del grau d'afectació, doncs la implicació podrà ser major o menor.
Sí, sí,
evidentment,
sí.
En una fase d'afectació lleu, fins i tot la podem fer partícip això, no? De preparar la maleta, de decidir doncs, quin tipus d'activitat a lo millor li agradaria fer, però en fases més avançades, encara que sigui més complicat, ni que sigui anar, com diem sempre, a la casa del poble,
sí, doncs, sí, sí.
Encara que ens sembli que la persona no pot ser partícip, sempre donar-li informació tantes vegades com calgui i tenir la paciència de repetir-li totes les vegades que sigui necessària quin és el canvi que farem, a quines persones veurem, preparar-la abans i, sobretot, no només preparar a la persona afectada, sinó a les diferents persones amb les que es trobarà. De vegades, en les, quan parlem això, no? D'anem a la casa del poble, que és algú tan nostrat, moltes vegades es trobarà amb familiars o amb amics d'altres moments, d'altres èpoques de la seva vida, a les que ara no està tan habituat. Clar. Llavors, en aquestes persones se'ls ha de fer partícips de la realitat actual d'aquesta persona, perquè també forma part important del que diem l'adaptació de l'entorn humà, no? De dir, escolta, no, mira de no posar-lo en evidència, si no et coneix, no insisteixis,
sí,
no
sí, sí, sí.
Actua amb la màxima normalitat possible, perquè, clar...
No estressa gaire la persona, no?
També, és molt frustrant per la persona que constantment estiguis trobant amb cares que per a ell en aquell moment són totalment alienes, dient-li, home, com pot ser que no te'n recordis de mi?
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Clar, aquestes coses han de passar necessàriament també per tenir una conversa prèvia amb les persones amb les que es pugui trobar.
Això també provoca ansietat, provoca estrès. Les vacances, tothom pensa en descansar, però també seria bo programar alguna activitat per treballar la memòria, doctora, durant aquest temps, o què?
A veure, sobretot en aquest temps que ja hi ha tant de canvi, és important que, per exemple, es poden beneficiar de les relacions socials, el fet d'interactuar amb altres persones, però també hem de mesurar-les, no? Els entorns excessivament sorollosos i atapeïts, doncs els hi poden generar cert estrès. Llavors, sobretot, és continuar amb aquelles activitats que per ella, per la persona afectada, li resulten plaents, no? És a dir, no, això és una norma general, no ens hem d'entestar en fer exercicis de memòria, perquè malauradament amb la malaltia d'Alzheimer les capacitats que es van perdent, desgraciadament, no es recuperen.
Yeah.
El que hem de fer és mirar de fer activitats o coses que estimulin allò que està preservat per mirar de mantenir-ho el màxim temps possible. I això moltes vegades, més que per exercicis concrets, passa perquè la persona estigui activa, que s'hi pot mantenir encara coses relacionades amb els seus hobbies, amb les seves aficions, que les mantingui, però no tant des d'un punt de vista, diguéssim, academicista, no? De dir, no, és que cada dia ha de fer aquests exercicis com si fossin una medicina.
O fer sudokus o coses així, no?
Doncs,
clar.
Exacte.
Estem parlant amb la doctora Nida Gramunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, com hem d'enfocar les vacances en persones que tenen demència o malauradament, doncs, Alzheimer. Doctora, a dia d'avui no hi ha un tractament efectiu contra l'Alzheimer, però es van fer avanços importants, veritat?
Sí, a veure, un dels principals avanços que tenim és que cada vegada estem més a prop de poder detectar la malaltia abans de que els danys cerebrals siguin ja tants grans que no puguem fer res, no? És a dir, la recerca està enfocada en això, en detectar biomarcadors, que serien una mica com els acusiques, els xivats, no? del que està passant amb el cervell, per poder així desenvolupar nous fàrmacs que puguin suposar una modificació del curs de les alteracions que es van produint en el cervell. Els tractaments que existeixen actualment són simptomàtics, són pal·liatius. L'única cosa que fan és contribuir a que els símptomes siguin el més portable possible i que la persona visqui amb la màxima qualitat
de vida
possible i el màxim benestar, no només ella, sinó també la persona
cuidadora.
Aquí, reprenent el tema de les vacances, les persones cuidadores també necessiten que es doni un suport específic perquè elles puguin fer vacances, perquè com molt bé vostè ha apuntat al principi, aquesta malaltia, malauradament, no dona vacances. No? Llavors, s'ha de comptar amb el suport familiar, social, etc., que permeti que la persona cuidadora, que també es veu impactada sovint amb la seva salut física i amb la seva salut mental, pugui
desconnectar.
Tenir un espai de despressurització.
Clar,
no?
Desconnectar de refrenar... i...
Exacte.
Molt bé. Doctora Nina Gramunt, que és neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, gràcies per estar amb nosaltres i gràcies també per la magnífica tasca que està fent la Fundació Pasqual Maragall al voltant d'aquesta malaltia que és l'Alzheimer. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies. Tot un plaer. Adéu.
Recollim ara les crítiques de la Diputació de Barcelona cap a la Conselleria d'Educació. Concretament, el conseller del departament, González Cambray, que diu que no cobrirà a partir d'ara el cost real del P2 que fins ara pagaven les famílies. Anna Gilabert.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, va anunciar a principis d'abril l'acord amb les entitats municipalistes pel qual la Generalitat passaria a pagar la part del cost del P2 que ara abonaven les famílies i els municipis continuarien pagant la tercera part. D'aquesta manera, la Generalitat pagaria 3.200 euros i els ajuntaments 1.600. Així, les famílies no haurien d'abonar res per l'escolarització, tot i que sí pels serveis com el menjador o l'acollida. La Diputació de Barcelona ha retret al Departament d'Educació que a la pràctica no abonarà el cost real de les places de P2 que ara assumien les famílies i ha criticat el menysteniment als municipis. El diputat responsable d'Educació, Josep Monràs, ha assegurat que la conselleria abonarà entre el 40 i el 45% del cost de la plaça, ja que ha descomptat despeses de la part que fins ara pagaven les famílies i no n'ha tingut en compte d'altres com el cost dels bolquers o serveis addicionals pels alumnes amb necessitats educatives especials.
Què és el que ens trobem ara? És que hi ha un finançament que, a hores d'ara, tenim el dubte si està garantit de futur i que, per tant, es podria tornar a trobar amb la mateixa situació. Mentre es va haver aquesta situació, la Diputació de Barcelona, per donar cobertura als ajuntaments, va posar 177 milions d'euros per sostenir aquesta tercera part que la Generalitat no va sostenir. Aquesta xifra la Diputació ja l'ha retirada, evidentment, i l'ha dedicada a altres projectes.
Monràs es pregunta qui assumirà els recursos de necessitats educatives específiques. Per això, tem que seran els ajuntaments els que acabaran pagant més per aquesta falsa gratuïtat. A més, les xifres preliminars indiquen que hi haurà un increment de la demanda que no es podrà cobrir.
Sembla ser que hi ha hagut un increment de demanda, més o menys d'un 20%. No sabem si és igualitari per tot el país, per tant vull ser molt prudent amb aquestes dades, però serà en definitiva un 20% de famílies que haurem de dir no té plaça d'escola bressol. Com això lliga amb un titular de gratuïtat de les escoles bressol?
El diputat ha lamentat que amb l'anunci de la gratuïtat s'han exagerat expectatives que no es podran complir.
Amb aquesta notícia tanquem migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix però la informació. Pilar García Muñiz i Ángel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.